A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Us parlem del músic, pianista, mestre, compositor, director, folclorista i etnomusicòleg, Joan Tomàs.
Se vol sortir de França dient que és mando del rei. Ha vingut a Catalunya sols per posar-ne la llei.
El proper divendres comença la celebració de l'any Joan Tomàs, que pretén posar de relleu la ingent tasca que va fer aquest polièdric personatge, que és un referent pels amants de la cançó tradicional catalana i, també s'ha de dir, desconegut.
Tomàs és una figura imprescindible per entendre la magnitud de l'obra del cançoner popular i en motiu dels 125 anys del seu naixement, enguany se celebrarà aquesta commemoració per refrescar i per ressaltar el seu llegat.
Divendres que ve, al CAT, a les 6 de la tarda, es farà una conferència a càrrec de la seva neta, la Liliana Tomàs, i s'inaugurarà l'exposició Joan Tomàs, músic de tot cor. A les 8 del vespre hi haurà un concert amb en Carles Velda, la Gisela Vallsolà i la Sandra Montfort, i un convidat d'excepció, Carles Velda.
Serà un recital de cançons basat en el de tota la feina que va fer mestre Tomàs amb la part de l'obra del cançoner popular. Serem les tres mosqueteres i el d'Artanyan. La Gisela Vallsolà, una vallesana de Catalunya Nord, la Sandra Montfort, una guitarrista i cantant valenciana, Jaume Arnella, que vindrà un parell de cançons, que ell va aprendre de primera mà, a part de que va ser deixible del mestre Tomàs, curat del seminari, i jo, que t'he dit, de material, el que gastarem bàsicament serà la part de cançó tradicional recollida, alguna peça instrumental, i farem algun toc a l'obra coral, molt, molt tangencialment. I sí que val a dir que dins l'obra recollida, que bàsicament va ser l'obra del cançoner popular, és a dir, Països Catalans, com durant una època va treballar al CSIC i va sortir del país per fer feina, i apareixeran un parell de peces de fora, estrangeres, concretament recollides a Lleó Capital i una pro d'origen al Bierzo, i aleshores hi haurà alguna cançó en gallec i una història lleonès.
Francisca, jo us convido a la plaça a treure avall, a la plaça de les Verges, vos sereu la principal.
Com us hem dit, hi haurà primer una conferència a càrrec de Liliana Tomàs, que és la comissària d'aquest any commemoratiu. Així ens ha parlat de les dues grans tasques que feia Joan Tomàs.
Jo crec que n'hi ha dues de principals. Una seria aquesta de recol·lecció, cançons i melodies instrumentals arreu de Catalunya per l'obra del cançoner popular de Catalunya, però també va dirigir molts cors i va ser mestre a moltes escoles. O sigui, que tenia dos objectius: recollir cançons populars catalanes i l'altre era fer-les cantar.
Joan Tomàs va ser un privilegiat de la música i tota una sort per a aquest país. Va exercir de professor de música des de 1915 fins al 1966. Va iniciar els estudis de música als 10 anys a l'Escola Municipal de Barcelona. El 1914, amb 18 anys, va obtenir el títol de professor de música. Poc temps després va acabar els estudis de magisteri a l'Escola Normal Superior de Mestres de Barcelona i, paral·lelament, va anar creixent entre els mestres de l'Orfeó Català, on havia entrat el 1908, a l'edat d'11 anys, com a cantant d'aire del cor infantil.
Alumne de Lluís Millet a solfeig, de Marià Vinyes, el germà del tenor Francesc Vinyes al piano, i d'Enric Morera a l'harmonia i al contrapunt. La seva vida va estar envoltada sempre de primeres figures de la música al nostre país.
I va ser un gran promotor de cors, ja fos com a cantant mateix, o a l'Orfeó, o bé amb càrrecs de direcció d'un munt més, i sempre amb grans mestres.
Els seus mestres van ser Lluís Millet, Francesc Pujol, Joan Llongueras, també Enric Morera i la Mote de Grignó, altres, no? Però els seus grans mestres, i que sempre els va tenir present i sempre va dir que tot el que ell feia i era gràcies als seus mestres, després doncs van ser els seus companys, perquè a partir del 1919, que ja entra de director al cor infantil de l'Orfeó Català, doncs passa a ser els seus companys. I l'any següent entra de professor de l'Escola Coral de l'Orfeó Català. I aquests càrrecs, que els agafa doncs tan jove, amb 23 i 24 anys, ja no els deixa fins que jubila, als 66. És tota la vida, Anna, ja. I formant part tant com a mestre i director com a l'equip directiu. Ell sempre parla de l'Orfeó Català com la seva segona família.
Dintre el mateix Orfeó Català, Tomàs va ser un dels encarregats de posar en solfa, i mai més ben dit, l'institució just després de la Guerra Civil.
Quan està de jovenet a l'Orfeó Català, és aquell moment que l'Orfeó Català realment, en un moment platòric, no? I que fan doncs, el viatge que fan a París i Londres, o fan el Magnificat de Bach, obres memorables, no? I amb uns èxits. Llavors, clar, ell sent un nen viu tot això. I després, quan ell passa a ser director, és que entre el 1909 de director, doncs el 21 ja estan tornant a fer la Passió segons Sant Mateu de Bach. Quan arriba la guerra, l'Orfeó Català doncs, queda parat. L'any 41 es mor Lluís Millet, el 45 es mor Francesc Pujol i el 46 en Lluís Maria Millet passa a ser el director de l'Orfeó Català i posa de sotsdirector Joan Tomàs i Josep Jordi Llongueras. És a dir, el fill d'en Lluís Millet, que Joan Tomàs l'ha vist néixer i créixer, i en Josep Jordi Llongueras, fill del mestre Joan Llongueras, doncs també. No? Vull dir, segueixen sent la família. Ells tres formen un trio molt compenetrat i amb molta complicitat i s'entenen molt bé com per poder fer una altra vegada renéixer aquesta institució amb èxits tan importants com els d'abans, no?
El mestre Tomàs va ser un dels màxims defensors del mètode d'ensenyament musical del Cros, que va portar a Catalunya el músic Joan Llongueras.
I, de fet, aquest mètode el va marcar tota la seva carrera musical.
Era alumne a l'Escola Coral de l'Orfeó Català amb 14 anys, ell, el 1910, presencia una actuació de l'Escola Coral de Terrassa al Palau de la Música Catalana en la que Joan Llongueras dirigeix amb una actuació amb el mètode del Cros. I Joan Tomàs en queda impressionat. Ho viu als 14 anys i als 50 i pico ho descriu amb detalls que dius com em va quedar d'impressionat. I a partir d'aquí això li agrada molt i per tant després en Joan Llongueras fa cursos per mestres i músics de la pedagogia del Cros i Joan Tomàs hi va en aquests cursos. I llavors ja ell ho va aplicant sempre en els cors que dirigeix, a les escoles on treballa i treballa juntament amb Joan Llongueras perquè l'acompanya amb el piano mentre en Joan Llongueras està assajant amb els seus alumnes les cançons dansades.
En l'apartat de la dansa, Tomàs va ser capaç de recuperar tot un llegat que avui en dia és molt viu, ja que el va recollir un munt de danses.
Sí, perquè moltes vegades generalitzem en cançons, però en veritat hi ha molts reculls de melodies instrumentals que moltes són danses. El que passa que en aquell moment no tenien els esquemes i símbols per dibuixar les coreografies. Si es volien recollir les danses, es portava algun ballarí que l'aprengués. Però clar, tenim les melodies i no tenim els dibuixos de les coreografies.
A tall d'exemple, amb l'Esbart Català de Dansaires hi va fer de director musical des del 1919 fins al 1921. En paral·lel, des del 1918 al 1935, va organitzar des de l'Esbart Folclòric de l'Ateneu Enciclopèdic Popular conferències i audicions de cançons populars recollides, harmonitzades i acompanyades al piano per ell mateix.
I trobem en aquest camp, a més, un punt de contacte amb el director i coreògraf Manel Cubeles.
Amb el Cubeles van coincidir al Centre Social de Betlem. Era director de l'Orfeó del Centre Social de Betlem i en Cubeles, sent molt nen, va entrar allà i va ser on va fer primer aquesta rítmica del Cros. O sigui, els seus primers passos de gest i moviment els va prendre allà.
Fadrinet sóc ara, no en trobo jugat, no en té pas cap dona ben enamorat.
Des de 1922 comença la seva tasca a l'obra del cançoner popular de Catalunya, amb la que participarà fins al 1936. Farà fins a 23 missions, excursions, que el duran arreu del país. La seva oïda absoluta el va fer una eina molt útil a figures com Amades, Llongueras o Lluís Maria Millet.
Va aportar cançons a l'obra del cançoner popular de Catalunya tant a través dels concursos de la Festa de la Música Catalana, que en va fer dos de sol i sis amb Joan Amades, com fent una donació de melodies cantades per la seva mare, Rosa Parés, com amb les missions. I amb les missions va estar del primer any a l'últim, del 22 al 36, i va fer 23 missions de recerca, de les quals 3 les va fer tot sol. I després, doncs, amb en Joan Llongueres en va fer una, amb en Bartomeu Llongueres en va fer dues, amb en Lluís Maria Millet, i ell molt jove, en Millet, doncs, també en va fer una, amb en Joan Amades en va fer 11. Va fer diverses missions per la zona de la Garrotxa, l'Alt Empordà, però també per el Penedès, a la Selva, i va arribar fins a Castelló, va arribar fins a la Franja, perquè també va anar per Lleida i va arribar a la Franja, i inclús va arribar al Vallespir, al Conflent, i va recollir més de 10.000 cançons, danses, música instrumental, jocs...
Tomàs no només va recórrer Catalunya, i és que va ser un col·laborador com a etnomusicòleg i professor en el Consell Superior d'Investigacions Científiques, participant en 4 de les 65 missions folklòriques que es van fer arreu de l'estat espanyol, on va recopilar més de 900 tonades, melodies i cançons.
Gini Anglès, a través de l'Institut Espanyol de Musicologia del Consell Superior d'Investigacions Científiques, creen també la secció folklòrica i implanten el mateix que van fer amb l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, però per fer-ho a Espanya. En Francesc Pujol agafa la direcció d'aquesta secció folklòrica i posa al seu costat a Joan Tomàs. Als pocs mesos d'això, Francesc Pujol es mor i Joan Tomàs passa a ser el cap de la secció folklòrica de l'Institut Espanyol de Musicologia i se'n va per Espanya, doncs, a Cuenca, León, Valladolid, a Sòria, Ávila, a recollir cançons. I aquestes missions les fa sol, eh? Sol i caminant d'un poble a l'altre 10 quilòmetres amb un sol a sobre i dormint, mal dormint, amb llits de ferro i de fusta i xinxes. I fins al 66 va estar treballant en el Consell Superior d'Investigacions Científiques recollint també cançons.
El poll i la bussa es volen casar, volen fer gran festa i no tenen pa.
És fer renéixer la seva música i el seu llegat, és a dir, les cançons també recollides. Però ell també, com a compositor, va composar diferents cançons i va harmonitzar moltes cançons que recollia i té unes harmonitzacions que són precioses. Llavors, una de les coses que m'agrada molt és que es pugui recuperar aquesta obra seva i que s'integri dintre del repertori normal. Aquest any, Tomàs, doncs, una mica el que estem procurant és això, que hi hagi diferents concepts que mostrin aquesta diversitat de les seves composicions, harmonitzacions i cançons recollides, que tants grups les canten, cadascú doncs, amb petites variacions. D'altra banda, donar-lo a conèixer amb ell, també ho procurem.
Un home convençut que l'escola és la solució on s'havia de fer bona música, que a través del cant coral es podia enaltir la pàtria i, sobretot, que n'estava convençut que les cançons del passat no només s'havien de recollir perquè eren velles, sinó perquè calia reviure-les i tornar-les al poble.
Aquest 2021 tenim l'oportunitat de conèixer una de les figures capdals de la música al nostre país bona part del segle XX.